Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Parlament ha tombat finalment els pressupostos de la Generalitat per aquest 2024 de gairebé 44.000 milions d'euros. S'han registrat 68 vots a favor de les esmenes a la totalitat i 67 en contra. El Parlament rebutja així tramitar els pressupostos pactats entre el govern i el PSC pel veto dels comuns al Hard Rock, que recordem que era l'escull que hi havia aquests dies a les negociacions. El president Pere Aragonès ha convocat un Consell Executiu extraordinari per retirar la llei d'acompanyament després d'aquest veto als pressupostos i analitzar els possibles escenaris. A partir d'ara, el president i els consellers es desplacen ara al Palau per començar tan bon punt. Arribin una reunió a porta tancada i en acabar hi haurà una compareixença davant dels mitjans de comunicació. Dir-vos que, evidentment, estarem pendents de com evoluciona aquesta tarda i de tots els escenaris possibles que s'obren a partir d'ara després d'aquest veto del Parlament als pressupostos de la Generalitat. I continuem, anem a Madrid. Nova sessió de control al govern, al Congrés dels Diputats. Una sessió marcada, novament, per les conseqüències de la trama Koldo i les acusacions de corrupció. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat explicacions al president Pedro Sánchez per aquest tema, mentre que Sánchez ha parlat de aquests dies la trama Ayuso i ha demanat la dimissió. Escoltem tots dos.
Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción, señor presidente, que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted. Sinceramente, dé explicaciones, sinceramente dé la cara, díganos hasta dónde puede llegar esta trama de corrupción.
Hace dos semanas se lo dije, el gobierno de España lo que está haciendo es colaborar con la justicia, es rendir cuentas ante estas Cortes Generales creando una comisión de investigación y asumiendo sus responsabilidades políticas. Sean ustedes coherentes también con lo que predican. Que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado.
Avui, que per cert hem conegut una nova enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, que situa el Partit Popular en primera posició amb el 34% d'estimació de vots si ara es fessin eleccions generals a Espanya. Els populars aconseguirien gairebé 3 punts més que el PSOE, que contindria el 31% de les paperetes. En un mes, el PP guanya 8 dècimes, mentre que el PSOE perd 1,7 punts. I la Policia Nacional ha posat en marxa el primer pla operatiu d'actuació i coordinació policial davant les sectes destructives, les sectes o grups de manipulació coercitiva que suposen un risc per la seguretat ciutadana i arriben a vulnerar els drets humans de les seves víctimes. Hi ha un correu que és sectesdestructives@policia.es que tenen tots els ciutadans a partir d'ara per poder adreçar-s'hi. És tot de moment, mantenim la informació endavant.
4:03. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació també de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 13 de març, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Molta tranquil·litat al llarg de les últimes hores i també el que ens queda d'aquest dimecres. Molt pocs núvols arreu de Catalunya i simplement alguns que s'aniran formant a la Costa Daurada, d'altres a les muntanyes de Girona, però seran molt poc destacables. Per tant, no s'espera que hi plogui. Més aviat domini del sol i que anirà escalfant. Una tarda que acabarà sent força més agradable fins i tot que no pas la d'ahir, i això ja vol dir que hi haurà moltes temperatures màximes dels 16 als 21 graus. On pujarà més la temperatura és a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. I el vent que es reforçarà una mica aquesta tarda, sobretot a la costa barcelonina, però no pas un vent violent. En vista demà, al matí tindrem alguns núvols enganxats a la costa i durant la tarda sí que arribaran alguns ruixats per les comarques de Ponent, que acabaran escombrant gairebé a qualsevol comarca de Tarragona, de Barcelona i de Lleida. Això ja, sobretot, demà al vespre. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem sobre les mesures a favor de la racionalització horària a Espanya. Parlarem amb Marta Junqué, directora de Time Use Initiative. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar la situació dels pressupostos a Catalunya i la proposta del govern espanyol de prohibir fumar dins dels cotxes sempre que hi hagi criatures. A partir de les 5 coneixerem la sabadellenca Montse Argemí, directora de l'escola Bots de dansa. Continuarem amb gastronomia per descobrir Olmos Restaurant a Badalona. I acabarem amb un nou episodi del Coses d'Ara, amb Oriol Carreras i Sergi Estapé. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també avui per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. Black Vallparadís Terrassa, el primer festival de novel·la negra de la ciutat que organitza l'associació Objetivo Más Letras, se celebrarà aquest cap de setmana i per aquesta primera edició s'ha escollit la temàtica Dones i novel·la negra. La jornada central serà el dissabte a l'Auditori Municipal. Arrencarà al matí amb la presentació d'un joc d'investigació que tindrà continuïtat a la tarda. També el dissabte se celebraran quatre taules de debat amb la presència, entre d'altres, d'autors com José Antonio Bonilla, Prada Velázquez, periodistes i detectius, entre ells Víctor Corachán i el popular Francisco Marco de Método 3. Es lliurarà el premi a la millor novel·la negra del festival que publicarà Ediciones Cosecha Negra. A banda de la jornada central de dissabte, durant tota aquesta setmana hi haurà diverses activitats com mostres de llibres, presentacions de títols i altres. Objetivo Más Letras és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu la promoció de la lectura i de l'escriptura creativa, el descobriment de nous talents de la literatura i l'establiment de qualsevol mena de projectes que puguin donar transcendència al món de les lletres.
Gràcies, Sergi. Seguim al Vallès i anem a la cocapital de la comarca, Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. L'expresident de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, presenta avui Armand Obiols d'una fredor que crema, la biografia del tercer membre de la colla de Sabadell. Torra considera que Obiols és el gran oblidat dels escriptors sabadellencs i que sovint és més conegut per les seves relacions personals. Amb aquesta biografia, l'expresident volia anar un pas més enllà.
Buscant en el periodisme republicà d'aquests anys 20 i 30, que per mi és l'edat d'or del periodisme, em vaig anar trobant amb una sèrie de personatges que em van atraure especialment, no? I un va ser l'Armand Obiols. Clar, l'Armand Obiols després té la connexió, diguem, Mercè Rodoreda. I gairebé és més conegut per això que per no per la seva obra. I aquest llibre intenta treure'l dels braços de la Mercè Rodoreda, no? per veure-la a ell. No? Per primera vegada, si traiem la colla de Sabadell i si traiem la Mercè Rodoreda, Armand Obiols en ell mateix, què va fer? Qui era? Què pensava? I aquest és una mica l'objectiu del llibre.
La presentació d'Armand Obiols d'una fredor que crema serà aquesta tarda a les 7 al Casal Pere IV.
Gràcies, Pau. Anem ara fins al litoral. Des de Badalona ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, s'ha mostrat contrari al possible reallotjament d'alguns veïns de l'edifici Venus de la Mina a Badalona. Aquesta no és una possibilitat. Així responia a través d'una piulada a X a les declaracions del secretari general de Drets Socials, Oriol Amorós, durant la seva entrevista ahir al Badalona Matí. García Albiol ha rebutjat d'aquesta manera la proposta de la Generalitat que ha de reallotjar les 239 famílies que viuen a l'edifici abans del seu enderroc, previst a partir del 2028. L'alcalde de Badalona recomana reubicar aquests veïns al costat del domicili del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Recordem que, segons Amorós, des del departament s'està oferint a les persones afectades un gran ventall d'opcions per poder triar la que millor s'adecui a les seves necessitats. L'escoltem.
Per tant, no estem preveient tirar a terra Venus i construir un altre Venus nou amb la mateixa gent a dintre, sinó que estem oferint diferents solucions als veïns i aquests escollen la que més els hi va bé. I en l'oferta compra de pisos que van fer, ja vàrem obrir una mica el ventall als entorns, no?, del barri de les zones properes de Badalona i de Sant Adrià.
Afegeix que ja hi ha 30 famílies que han preferit una indemnització econòmica i 31 que sol·liciten la primera fase de reallotjament en pisos ja construïts del Consorci de la Mina.
Gràcies, Santiago. Seguim al litoral. Una mica més al sud arribem al Prat de Llobregat. Jonathan Marín, bona tarda.
Bona tarda. Ajuda a planificar un projecte professional, acadèmic o personal fora de l'estat espanyol. Aquest és l'objectiu del Servei de l'Assessoria de Mobilitat Internacional que podem trobar a l'equipament municipal del Prat, al Lloro. Concretament, l'assessoria s'encarrega de facilitar informació de com fer en altres països, estudis i cursos d'idiomes, recerca de feina, tràmits administratius, voluntariats, recerca d'allotjament, programes d'intercanvi i, fins i tot, donar consells de seguretat i salut per a persones viatgeres. L'assessoria de mobilitat està oberta l'últim dimarts del mes, de 5 a 8 del vespre, a les instal·lacions del Lloro. Podeu trobar tota la informació sobre les diferents modalitats tastades que ofereix el servei dins dels països membres de la Unió Europea i, en alguns casos, fins i tot de fora, a web municipal alprat.cat/persones/jovesprat o via correu electrònic a mobilitat@jovespuntprat.cat.
Gràcies, Jonathan. Tornem al Vallès. Ens quedem ara a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. El cantant vallesà Roger Pedrós, la gran revelació del Benidorm Fest, que es va quedar a les portes d'Eurovisió, és aquesta setmana fent un estatge a l'Auditori Municipal Miquel Pont de Castellà i està treballant per preparar la nova gira del disc A Contrallum, que surt al mercat el proper 19 de març. En aquest nou treball, l'artista revela que hi aporta una evolució notable, sobretot en la composició i en la producció. Pel que fa a la gira, s'iniciarà el proper 6 d'abril al Festival Estrenes de la Plaça Independència de Girona i compta amb els temes del darrer disc de Pedrós, A Contrallum, i també algun altre del disc anterior, La vida és millor.
Gràcies, Guillem. Abans d'acabar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat que ens porta Marc Castro. Bona tarda.
Bona tarda. El monument d'homenatge als afectats i les víctimes de la pandèmia s'inaugurarà com a màxim el juny de 2025, segons s'ha avançat a Cugat Mèdia. La regidora de Cultura de Sant Cugat, Núria Escamilla, el dèficit que afronta l'Ajuntament impossibilita que l'escultura de Gerard Vilardebó es pugui realitzar aquest any. Escamilla ha puntualitzat que el projecte, idea del govern anterior, va encallar-se per temes de funcionament interns, problemes contractuals i el nom de l'escultura. Segons la regidora adjuntaire, el govern tripartit format per Esquerra, el PSC i la CUP no veia correcte que el nom de l'obra fos Junts, en al·lusió al principal grup de l'oposició, que en aquella època i ara soci majoritari de govern. Escoltem.
Vam treballar perquè es mantingués el nom, que l'anterior consistori doncs, no ho veia correcte, i vam acordar amb ell doncs, que si ell havia sigut doncs, qui havia fet tota l'escultura, el nom havia d'anar acompanyat al que ell digués, no? I l'escultura, l'artista la va batejar amb el nom de Junts. Dona peu a que l'altre consistori no ho veiés bé.
Això ha explicat Escamilla a Cugat Mèdia quan es compleix aquest dimecres 4 anys a l'inici de la pandèmia. Després d'una reunió amb l'artista i copsant el malestar de Vilardebó pel retard del projecte, l'Ajuntament s'ha compromès ara sí a actualitzar el decret de realització del projecte per fer-lo realitat l'any que ve, coincidint amb el 5è aniversari.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
El debat sobre la racionalització dels horaris està sobre la taula després de les declaracions de la ministra Yolanda Díaz. Des de l'associació Time Use Initiative s'ha celebrat aquest posicionament del govern per saber què en pensen. El nostre company Sergi Estapé parla amb la seva directora, Marta Junqué.
Bona tarda, doncs, com deies, Carme, estem amb la Marta Junqué, que és la directora de la Time Use Initiative. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Sergi.
Doncs bé, aquestes mesures que va parlar la ministra sobre la racionalització d'horària, sobretot parlant amb el respecte al comerç i l'hostaleria, des de la vostra plataforma, des de la vostra associació, esteu d'acord, no?
Sí, nosaltres creiem que és una mesura que no només nosaltres estem d'acord, no? Estic que la... que hi ha dades que ens demostren que la gran majoria de la societat catalana i espanyola estan a favor de racionalitzar els horaris. Per exemple, ara en el 2022 han sortit unes dades del Centre d'Estudis d'Opinions aquí a Catalunya, que quan se'ls pregunta de creieu que s'han de racionalitzar els horaris, diuen clarament que sí, gairebé un 70% de la població. Per tant, és una necessitat que tenim tots, de tenir uns horaris que siguin més equilibrats i més adaptats a aquest segle, no? En el segle que estem vivint, i no pot ser que visquem amb uns horaris del passat quan la societat ha canviat molt.
Això ha sortit ara una mica, diríem que s'ha posat en valor públicament, però suposo que això té un recorregut, no? Perquè vosaltres abogueu per una futura llei d'usos del temps, però bueno, suposo que això és una cosa que requereix encara que es posin d'acord les administracions, etc. No?
Sí, jo en aquest sentit cal remarcar, no?, que Catalunya en aquest sentit és pioner. Si recordeu, el 2017 es va aprovar a Catalunya el Pacte Nacional per la Reforma Horària, que l'aprova el govern, sindicats, patronals i més de 100 entitats del país, que el que diuen és, ei, hem d'anar a millorar aquests horaris. Sí? A partir de llavors hi ha una sèrie de compromisos que el govern de la Generalitat ha adquirit i que està treballant en aquesta línia fins justament fins l'any que ve. Però sí que és cert que la competència laboral, és a dir, els nostres horaris laborals, venen definits des del govern espanyol. I, per tant, sí que és pioner que el govern espanyol, i això s'ho ha posat de prioritat en aquesta nova legislatura que fa poc ha començat, s'ha posat dues prioritats. La prioritat una és reduir la jornada laboral i la prioritat dos és aprovar una llei dels usos del temps. Aquestes dues prioritats van molt amb la línia d'aquesta necessitat de racionalitzar els horaris, de que no tot acabi tan tard, de que puguem sortir de la feina més d'hora i, per tant, tinguem més vida, i que corregim aquesta anomalia d'horaris que tenim aquí a Espanya, que països que estan a la mateixa latitud que nosaltres, com és Portugal o Itàlia, que també són mediterranis i diuen molt aquesta cultura del carrer com nosaltres, acaben en els seus horaris laborals més d'hora. I, per tant, és important, i perquè el nostre país millori a nivells de salut, a nivells d'igualtat, a nivells d'eficiència, és important que racionalitzem aquests horaris.
Mm-hmm. De fet, les dades que s'han fet públiques, estem parlant d'unes jornades de treball aquí que acaben molt més tard que la resta de la Unió Europea, i fins i tot un 30% de les persones a Espanya treballa fins a les 7 i a l'altra fins a les 9, un 10%, no? És una cosa que s'hauria de corregir, no?
Sí, més que res perquè de nou, no és, això té un tema que no és saludable. Jo crec que el problema del debat d'aquests dies que hem tingut molts és que ho hem enfocat en per què els bars i restaurants acaben tan tard a la nit. Els bars i restaurants acaben tan tard perquè les jornades laborals que no són d'oci, no?, sinó que són de treball, també acaben molt tard. Llavors, la nostra proposta és a reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja, i això és el que ja està treballant a dia d'avui el govern i que creiem que en els propers mesos ho veurem una realitat, sense reduir de sou, però, per altra banda, també introduir mesures que ens permetin compactar aquests horaris. Amb l'objectiu de què? Doncs que, com deies tu, a les 7 de la tarda no hi hagi un 30% de les persones treballant encara, sinó que sí, com a la resta d'Europa i països mediterranis, insisteixo, no és els nòrdics, també els països del nostre voltant, a les 7 de la tarda només al voltant d'un 10% de les persones treballadores estan treballant. La resta estan ja tenint temps per ells. Alguns estan a casa, altres estan als gimnàs i els altres ja estan al bar. Però tot això comença abans de les 7 de la tarda, comença al voltant de les 5 i mitja, 6. I és el que defensem per Espanya, que s'avancin aquests horaris i, per tant, tindrem cadascú més temps per dedicar-lo amb allò que vulguem o que tinguem la necessitat de fer.
Una altra dada també és la de dormir, no? És a dir, per culpa o a causa d'aquests horaris de que es tanca tot molt més tard, dormim molt menys que la resta d'Europa i això afecta a la productivitat, a la salut mental, inclús física, no? Com comentaves, no?
Exactament. Una de les coses en aquest sentit que crec que és important, som el país campió del món amb pastilles per dormir, vale? Que ens hem de medicar per anar a dormir. Adults i nens. Això ens indica que hi ha un moment de que els nostres horaris no acaben d'anar alineats amb el que necessitem. I un dels motius, grans motius, és perquè és això, no? És a dir, sortim molt tard de la feina, el sortir molt tard de la feina fa que els nostres nens i persones dependents també vagin a dormir molt més tard i que nosaltres acabem descansant menys, els adults. I per això es diu que a Espanya dormim de mitjana 20 minuts menys al dia. Que això, per posar-ho en números, són més de 2 hores o 3 a la setmana que la resta de països europeus. I dormir poc està associat amb malalties cardiovasculars, està associat amb més risc de càncer i està associat també amb menys productivitat a les empreses, més accidentalitat a les empreses. Per tant, que tinguem un país que descansi bé és un país que funcionarem tots millor.
De totes maneres, Marta, alguns punts de la geografia, alguns sectors o alguns gremis d'aquest comerç i hostaleria ja s'han pronunciat en contra. Aquí són gent que... Bueno, hi ha molta gent, no?, que no està a favor d'això, no?
Bueno, jo en aquest sentit crec que sempre és òptim escoltar tothom i escoltar les diferents raons. Normalment els temes de racionalització horària generen grans consensos. Crec que potser la manera de posar-ho en agenda, no?, i la batalla entre la vicepresidenta Yolanda Díaz i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Ayuso, per Twitter, no ha ajudat, perquè ha posat com una mica estàs a favor d'una o de l'altra. No? Pues hi ha molts colors entre el blanc i el negre. Però, com et deia, el que sí que sabem és que a dia d'avui, a l'hostaleria, i això ho llegíem tots, si ens en recordem l'estiu passat, l'hostaleria està tenint problemes per trobar persones que vulguin treballar-hi. Mm-hmm. Sí? Per tant, potser una de les coses que els hem d'intentar oferir a aquestes persones que treballin a l'hostaleria, que en aquest país són moltes i en necessitem moltíssimes, perquè és un país que vivim molt del turisme i de l'hostaleria, potser el que necessitem és oferir-los també unes condicions de treball que vagin a favor d'una major conciliació, molt important també que aquestes persones puguin conciliar millor la seva vida personal, laboral i familiar, i que no els hi vagin depriment de la seva salut. Per tant, jo crec que aquesta mesura, si ho fem un diàleg serè, no?, amb tranquil·litat, amb porta tancada, sense transmicros, estic segura que serem capaços de trobar un compromís per tothom que hi estigui d'acord.
El que teniu clar des de l'associació és que això no ha de... Si s'arriba a aquesta mesura de racionalització dels horaris de comerç i hostaleria, no hauria de ser una cosa aïllada, sinó que hauria de formar part de tot un paquet, no?, de tot, per trobar aquests horaris més equilibrats, eficients, etc. No?
Exacte. Nosaltres, com a associació, el juliol passat vam presentar amb la vicepresidenta segona del govern, la senyora Yolanda Díaz, una proposta de llei d'usos del temps. Aquesta proposta de llei d'usos del temps juga amb la idea de fons de que el temps és un puzzle. Segur que moltes oients i oients que ens escolten ho tenen molt clar, no? És a dir, treballo les hores que puc treballar en funció també del tipus de família que tinc i necessitats que tinc de cura d'aquell moment i de quant de lluny vinc de la feina, no? Per tant, el temps és un puzzle i hem d'intentar que les diferents peces s'equilibrin. I, per tant, podem començar a tocar algunes peces, com és la reducció de jornada, que, com us deia abans, crec que, pel que m'informa el govern, en les properes setmanes veurem com s'aprova una reducció de jornada laboral per tots els sectors a 37 hores i mitja, que és el que nosaltres proposàvem a l'estudi, sense reduir sous. però amb això no en tenim prou. Necessitem tocar altres peces, com les que són de quins horaris escolars també volem i defensem perquè hi hagin uns horaris més a favor de la salut i a favor de la conciliació, quin horari ha de tenir el servei públic. S'han d'anar lligant diferents temes perquè realment la proposta que fem d'horaris siguin horaris del segle XXI, no basats en els horaris del segle XX.
Abans es deia 24 hores del dia, 8 per dormir, 8 per treballar i 8 per lleure. Això no, la gran majoria dels casos, Marta, no passa.
Bueno, deixa'm explicar-te, perquè això nosaltres hi treballem molt amb aquesta idea, no? Hem de passar d'aquest triangle de les 8 hores a un rombe. Perquè, clar, aquesta idea que tothom la tenim tan present, és curiosa, no sé si ets si saps quan es va presentar aquesta idea. Aquesta idea es va pensar el 1817.
Imagina't.
Vale? Clar, la societat, en aquell moment la tecnologia era molt escassa, l'intel·ligència artificial no existia i, el més important, les dones no estaven en el mercat laboral. I, per tant, si fixes en aquestes 8 i 8, 8 hores, no? 8 hores de dormir, 8 hores de treball i 8 hores d'oci, no hi ha gens de cures, no hi ha gens de cuidar dels teus familiars, ja siguin menors o gent més gran, ni cuidar la comunitat. Per tant, en un moment on la dona s'ha incorporat al mercat laboral, com és el cas aquí a Espanya de la majoria de dones, hem de tornar a definir un nou esquema, que és que tinguem també temps, que es consideri com a temps vital, el temps de cuidar els altres, perquè els nens i les nenes o les persones dependents, ja et dic jo, que en tinc dos a casa, no es cuiden sols, no? Necessiten cada dia una mica de temps. I, per tant, això, no, va en aquesta línia de que et deia de cal trobar un nou equilibri, un nou pacte social pel segle XXI de com ens organitzem aquests horaris. Una de les palanques és reduir les hores del treball, mantenir les de dormir, aquestes 8 hores de dormir serien imprescindibles, que ja hi ha molta gent que no les fa, mantenir-les, i a l'oci, no? També buscar-li aquest nou equilibri, perquè el que és importantíssim és que també tothom tinguem temps lliure, temps d'oci. Això per la salut mental és fonamental. I a dia d'avui, el 30% de la població espanyola que té fills o filles no té temps lliure per ells. Això, no? 30% de les dones, 20% dels homes, és a dir, al final és un tema de si ets pare o mare. No tenir temps per tu mateix torna a revertir en un problema, com et deia, importantíssim en tema de salut mental i salut física. I, per tant, jo el que vull és una Espanya i una Catalunya sense pobresa de temps, que vol dir que sense que la gent no tingui temps d'oci per ell mateix.
Això és com quan parlem d'altres temes actuals, com el tema de les pantalles, la tecnologia... Això és una qüestió també d'educació, Marta? És a dir, s'ha de començar ja a educar els nens de petits, perquè, clar, llavors arriba l'estiu i hi ha com una mica de disbauxa o hi ha moments en els quals doncs, tota aquesta flexibilitat horària doncs, és un caos, no? No sé si va per aquí, no?, de l'educació, perquè estem tots molt acostumats, això que deies, no?, d'anar al restaurant tard, plegar tard... I, clar, això és una qüestió de pedagogia, no?
A mi m'agrada sempre associar-ho amb el tabac, ¿vale? Per fer-te una pedagogia, que és, abans no, estava inclús ben vist fumar, no? Als hospitals, fumar a les universitats, fumar tot arreu, als restaurants. I després no, ens vam adonar dels perjudicis que això tenia sobre la salut, que eren immens, pels que fumaven i els que estaven al voltant de la gent fumadora. En aquest sentit, hem millorat molt com a país. Jo crec que amb els horaris igual. A dia d'avui no se sap, si els hi preguntes a la majoria de la població què és un horari més saludable, no ho sabem, perquè no ens han educat, no ens han donat aquest coneixement. Fa 20 anys la medicina no ho sabia. El 2017 la medicina va donar el Premi Nobel a la medicina, aquells que van identificar que tots tenim un rellotge intern i que si li fem cas amb aquest rellotge intern se'n redueixen el risc d'enfermetats cardiovasculars i càncer. Són dos enfermedades importants en el nostre país, eh? I de salut mental. Per tant, jo crec que ara estem, com deies tu, sí, estem en un moment de fer molta més pedagogia d'aquesta necessitat de tenir uns horaris més saludables, més igualitaris entre homes i dones. També el temps que utilitzem els homes i les dones amb tasques domèstiques i de cura és molt diferent. Això està millorant, eh? En el pas del temps estem avançant, però encara hi ha molta diferència. I, per tant, s'ha de parlar d'aquest tema. S'ha de posar el tema dels horaris a l'agenda perquè la gent en prenguem consciència i puguem veure millor. I qual que vam fer amb el tabac, estic segur que ho podem fer amb aquests horaris.
Doncs esperem que sigui així, Marta Junqué, directora de la Time Eugenia Diadip. Moltes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
Moltes gràcies i moltes gràcies pel vostre temps, sobretot per dedicar-li temps al temps.
Molt bé.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Passa un minut de 4:45 de la tarda. Temps ara per aquest espai d'opinió, la tertúlia a tres bandes, que la compartim amb el Pedro Ezcurra, que és ex-treballador de Banca. Pedro, molt bona tarda des del Prat.
Bona tarda, com esteu? Molt bé.
Doncs estem aquí a punt ja de veure quin és el panorama que ens queda després de la sessió que hi ha hagut al Parlament de Catalunya aquest matí, que continua, continua no al Parlament, sinó en reunions, una reunió convocada pel president. Ara en parlarem, Anem a saludar també a Josep Asensio, que és professor i director del programa Tal com Raja, i el tenim a Castellà via telefònica. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Com estem?
Molt bé, molt bé. Preparats aquí per xerrar una mica.
I el Xavier Soleil és director de la residència de gent gran de Santa Coloma. El tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, i avui parlem d'un tema que ens interessa a tots, però que està encara pendent d'un fil, i és que els pressupostos s'han tombat aquesta tarda, una votació que s'ha fet més tard del que estava prevista i que, tot i així, doncs, ha acabat sense l'aprovació del Parlament. I ara mateix, com us deia, hi ha una reunió extraordinària de l'equip de govern convocada pel president Aragonès. Diferents escenaris són els que a partir d'ara s'obren amb aquesta situació, on no hi ha, de moment, pressupostos, i les possibilitats són o bé que es tornin a presentar i s'incorporin nous suports a aquests pressupostos, que es prorroguin, que de fet tècnicament ja ho estan, i si no, la possibilitat d'anar a una nova convocatòria d'eleccions, que ja hem sentit en reiterades ocasions que el president Aragonès ha dit que la seva intenció era exaurir la legislatura. Com veieu la situació ara mateix? Estem parlant de coses que s'acaben de produir fa escasses hores. No sé quina anàlisi feu cadascun de vosaltres. Vols començar, Xavier?
Doncs mira, doncs la situació, escolta, està ben calenta. O sigui, estem amb un tema que s'està... Vull dir que quan acabem el programa, no sé si tindrem
novetats,
la bola de vidre per saber exacte què haurà passat, no? A veure, està calenta. Estem davant d'una escenografia també molt preelectoral. I això és el que ha provocat o el que fa aquesta manca d'acord, bueno, que faltava aquest acord, bàsicament semblava que havia de ser amb els comuns per poder aprovar el pressupost. Hi havia l'acord amb el PSD i després els comuns aquí han posat com a línia supervermella doncs el tema d'aquest Hard Rock Café, que jo, el Hard Rock, aquest complexe al costat del Port Aventura, no? Que així entre nosaltres, a veure, aquest pressupost de la Generalitat no destina ni un euro al projecte del Hard Rock. El que es demanava per part, o que es demanava per part dels comuns, és que hi hagi un pronunciament exprés, que el govern retira qualsevol tipus de recolzament a fer aquest tema del Hard Rock, no? Que és una altra cosa, que és un tema més ideològic, altra cosa, perquè econòmicament no s'hi destina un euro. És un tema que fa anys que s'està treballant amb un pla director d'infraestructures per intentar ordenar una cosa que ja fa anys que és sol urbanitzable amb un ús de recreatiu i, per tant, des d'aquest punt de vista, alguna cosa és factible per poder-hi fer allà, però, bueno, doncs, hi fa anys això doncs, que està rondant, però aquest any resulta que és impepinable, que això no s'ha de dir que no. I aquí tenim un problema. I per altra banda, aquesta postura, ja et dic, tan purista, que jo crec que, senzillament, és una postura molt preelectoral. En aquest cas, doncs, el Esquerra Republicana s'ha trobat amb aquesta tessitura de dir, no, escolta, no podem pronunciar-nos en contra perquè és un tema, doncs, que hi ha aquest compromís amb el PSC i que fa anys que s'està treballant amb aquest tema per intentar fer-ho ben fet. Aquesta és l'altra història, no? Clar, jo aquí, no sé, escolta, veient els números, estem tirant per terra un pressupost que incrementava en relació a l'any passat més d'un 6,5% quasi bé, això venen a ser 2.450 milions, dels quals, escolta, anaven la majoria per educació i per salut. Mm. I això significa tirar per terra, i així tal qual, increment de plantilles a l'àmbit d'educació, 2.200 i pico mestres que s'havien promès amb aquest pressupost, i uns 600 i pico milions destinats a salut que també servien per incrementar els metges d'atenció primària. Mm. Jo em pregunto, algú ha fet aquesta reflexió? Algú és capaç d'entendre que això ara no es podrà tirar endavant?
Deixem la pregunta sobre la taula i donem oportunitat al Josep i al Pedro. Josep.
Home, doncs m'ha dit algunes de les paraules que jo volia dir a Xavier, però clar, ja com que ha dit al final, doncs jo li diria, però això no és un xantatge, vull dir, el fet de dir, bé, ara destinarem no sé quants milions d'euros a sanitat, educació, per intentar revertir totes les retallades, quan en un principi no estava dins els pressupostos i només és per acostar, per aconseguir aquest suport dels comuns, no? Representa que era un xantatge, per mi, eh?
No, això ja hi era, eh? Això ja figurava des del primer moment, eh? Aquestes dades.
S'ha incrementat tot això. De tota manera... No,
aquestes que et dic eren les que ja existien.
No hi ha un euro pel Hard Rock, però sí que hi ha euros per la infraestructura, o almenys ja no es pot revertir tot això. Per tant, el que demanen els comuns és, d'alguna manera, doncs, que es pari tot el projecte, cosa impossible, eh? Vull dir que en aquest cas jo crec que, per dir una cosa que és incongruent amb el que acabo de dir, hi ha també una irresponsabilitat dels comuns de fer caure un govern per un tema, no? Però per ells és un tema prou important com per fer-lo caure. Ara, què passarà a partir d'aquest moment? Home, jo crec que a ningú no li interessa un avançament electoral, tot i que d'aquí mitja hora pot passar, no? Perquè és una de les possibilitats. Mm. Però jo crec que l'aragonès pensarà més en aquesta continuació dels pressupostos, és a dir, com han dit la paraula, deixar-los com estaven, no? com l'any passat. Vull dir, hi ha una paraula que no em ve al cap ara.
Pròrroga,
això, aquesta és la paraula, prorrogar els pressupostos, perquè tal com està la situació amb el Puigdemont entremig i tot plegat, doncs no crec que a nivell polític sigui interessant. Jo si pogués parlar amb els comuns, els diria, home, penseu-vos bé, com diu el Xavier, que això sí que estic d'acord, amb tot el que surt perdent Catalunya votant en contra, no? Sobretot d'aquestes partides destinades a sanitat i educació, no? També a habitatge, que també era important.
Pedro.
Hola. No, jo el que m'agradaria és tenir fil directe amb el Parlament amb aquesta reunió extraordinària, perquè la cosa, a cap i la fi, tot comença perquè tenim un govern tan flux, tan dèbil, que això li podia passar qualsevol setmana del mes, perquè governar amb tan poca capacitat al Parlament pues és un perill continu. Ara què passa? Ara se la carrega el Hard Rock, però em sembla que és de l'any 12 que aquest pressupost o aquest projecte va amunt i avall. I sentit declaracions que ara parlen de la ludopatia, com si ens ho inventéssim, no? No, bueno, no, aquí hi ha una debilitat de govern i que el govern i la democràcia espanyola fins ara no ha estat acostumada a tenir que negociar cada una de les coses perquè hi havia majories absolutes. Ara no n'hi ha ni aquí ni el govern de Madrid i, per tant, pues, s'ha de prendre una altra fórmula de treballar, és dir, que s'ha de negociar. I aquí el que passa és que no hem de dir amb els que parlen, sinó hem de tenir en compte els que estan callats, els que no diuen ni ASA, ni... O sigui, què diu Junts, què diu el PP, què diuen les dretes, què diuen les esquerres, què diuen els sindicats... Aquí tothom està callat. I llavors se la carrega el cap de govern, que és potser el cap de govern més dèbil que ha tingut la democràcia aquí a Catalunya. I aquest és un pecat que ell no en té culpa, però que ja ho saben, que els hi pot passar a qualsevol projecte de llei que presentin.
A propòsit del que ara estaves comentant, Pedro, deixa'm que inclogui que en la sessió d'avui l'Albert Batet ha presentat una sèrie de propostes així a última hora per intentar salvar els comptes. Què inclou aquestes propostes? Doncs, d'una banda, la rebaixa de l'IRPF i de l'impost de successions, reduir la burocràcia, que és una qüestió que ha sortit ja amb motiu d'algunes vagues que anem analitzat, i destinar més pressupost a educació i al català. Jo no sé si això canviarà alguna cosa.
Però Junts què diu del Harlock? Que m'agradaria sentir què diu, si està a favor, si està en contra. M'agradaria sentir a tothom, aviam si estan d'acord amb el Harlock, perquè sembla que el problema és el Harlock.
Sí, és la pedra ja estava, a la sabata, sí.
Clar, l'altre ja estava la setmana passada, la debilitat del govern, però ara sembla que el tema és el Harlock. Bueno, que parli tothom. Ah, perquè okay. A Foment no sé què ha dit, els sindicats no sé què diuen, el territori, que és un territori deprimit a Catalunya i que gràcies al Port Aventura i a les inversions que jo vaig estar al començament del Port Aventura, a l'entitat que jo treballava, i també vaig escoltar la quantitat de bestieses dient que allò era la ruïna, i al final ha sigut un factor de creixement de la zona, que és una zona molt deprimida, i tot això no se'n parla. Ara resulta que el Hard Rock és la culpa de que a Catalunya hi ha moltes minories. Bueno, pues ja està, pues a negociar, i si no, pues eleccions, i no passa res, no passa res.
No, pel que sembla...
Vinga, sí, sí. Xavier i Josep.
Sí, pel que sembla, Junts sí que dona un recolzament a aquest projecte des de fa anys, el projecte del Hard Rock a Vilaseca. I és el tema, jo crec que Junts tampoc no li interessa gens, encara que hagi posat sobre la taula aquestes cartes ara, no li interessa gens donar recolzament al govern per un tema de dir, no, escolta, hem de fer un sorpasso, no?, a Esquerra Republicana, i per tant, com més aviat millor, i per part de Junts entenc, aquí ho dic per repartir una miqueta de llenya amb uns i els altres, jo crec que tampoc no tenen cap mena d'interès en donar recolzament als pressupostos, malgrat posin sobre la taula això de la reducció o la bonificació pràcticament al 100% de l'impost de successions i aquesta reducció del tram de l'IRPF que correspon a la Generalitat, no? Perquè, clar, molt bé, sí, reduïm, desafem, desapareix l'impost de successions, potser seran 800 milions, no sé, 700, depèn de l'any, però, bueno, això també s'ha de recaptar d'una altra manera. Jo aquí veig una, insisteixo, aquí tothom ja s'està posicionant de cara a les eleccions i a més és difícil ara com a contenir la crítica que suposarà per part de moltes entitats i moltes organitzacions socials el fet de que tots aquells compromisos i promeses que s'havien fet que amb el pressupost del 2024 incrementarem mestres, incrementarem professionals sanitaris, això, tot això no es podrà fer. Per tant, com aguantes tu tot l'any si tindràs aquestes vagues al carrer per incompliments de compromisos que has adoptat, no? Això és un tema... complicadet.
Josep?
Bé, jo crec que se'ns escapa una mica també a la lluita aferrissada entre Esquerra Republicana i Junts, no? A veure qui són més forts. Perquè jo crec que Junts podria recolzar precisament aquests pressupostos sense problema, però jo crec que davant, diguem, aquesta posició, jo diria, més pragmàtica d'Esquerra Republicana, molt criticada per Junts, no? Pel fet que podrien tornar a l'autonomisme i tot això, doncs voten en contra, no? D'alguna manera hi ha com una mena d'interès en carregar la culpa als comuns quan jo crec que Junts, que va recolzar el president Aragonès, doncs que ara es desigui i ara no voti aquests pressupostos, doncs es mostra una vegada més aquesta lluita, no?, entre l'independentisme, que de fet si hi ha eleccions hi ha uns resultats semblants, i el PSC queda primer, doncs hauran de tornar a recolzar Esquerra per dir allò de que hem de recolzar l'independentisme quan tot aquest procés doncs ja s'ha acabat, no? Llavors jo crec que és la gran incongruència també de Junts, no? Ideològicament és un pressupost que poden recolzar perfectament, però clar, els interessa més la qüestió política, per tant, també crec que és una responsabilitat, no?
Per tant, si voleu, anem descartant. Descartem l'avançament d'eleccions?
Jo no ho descartaria. Jo no, al fi i al cap, això voldria dir convocar-les cap a mitjans de juny. Vull dir que, escolta'm, estem a les portes de l'estiu, seria avançar pràcticament mig any, 6 mesos. Tampoc no ho descartaria.
Jo, si fos el president aragonès, les convocaria el mes d'agost. És per escarmentar la gent que està callada, no? I així tota la gent que se'n va a la Costa Brava o al Puigcerdà tindran que estar aquí fent campanya. I llavors potser si els amenaça amb això, doncs, a millor que ho afluixi i vota a favor del Hard Rock, no? És que facin eleccions no passa res. A més, quan hi ha eleccions també hi ha molts punts, molta feina a fer i molta gent que treballa, no? O sigui que no dramatitzem. El que passa és que tenim un govern tan dèbil i que no va governar el primer any va governar amb el pressupost per Junts i després ara no és capaç de trobar dos vots de Junts perquè li passin els pressupostos endavant, pues llavors algú tindrà que pagar tota aquesta animalada, no?
Però Pedro, jo ara m'estava preguntant mentre t'escoltava, creieu que canviaria molt la fesomia d'aquest Parlament, la combinació d'aquest Parlament?
No, però és que aquest Parlament ha de prendre a negociar tot.
Però és que llavors podem estar in eterrum fent eleccions.
Per això estan els polítics, per posar-se d'acord quan no estan d'acord, perquè si estiguéssim d'acord no caldrien polítics, amb 3 o 4 senyors que manessin, però precisament la democràcia és que postures que són transversals o que són enfrontades, pues es dialoga, es pacta, jo cedeixo, ara cedeixo, i això és la política. El que passa que no estem encara acostumats a això. I ara no té res a veure això amb el procés i tot això. Això són interessos concrets de partits concrets i en cada moment creuen que han d'actuar d'una manera. Bueno, s'ha de respectar, està passant a Madrid igual, no? La dreta no ho entén, això, perquè la dreta sempre ha manat, i aquí a Catalunya sempre ha manat la dreta, pràcticament, i estan acostumats a fer el que els tenen a la gara, però és que els temps han canviat, i la gent ha canviat, i la gent no s'espanta si té que anar a votar, perquè si, no, si està espantada no va a votar, però la gent, resulta que quan convoquen eleccions, la gent va a votar, vol dir que la gent està interessada.
Espantada ara, no, però potser una mica avorrida i farta de veure que les coses no canvien, potser sí,
això,
no?
Jo de l'aragonès les convocaria pel mes d'agost. Ja veuries com s'espavilarien els de Junts perquè no tinguin que venir a treballar el mes d'agost.
Hi ha una cosa que també és així, que sembla que pactar amb l'adversari polític sembla que sigui traïcionar els teus principis i les teves bases. No? I com que, a més, les cúpules dels partits, perquè en conec alguns, hi ha gent molt hiperventilada tot arreu, després això sembla que sigui, no pot ser, i només faltaria, i a la política, o s'hi ha d'anar amb una filosofia d'anar a facilitar les coses, perquè a solucionar problemes, solucionar problemes per la gent, que té la gent, o bé anar a aixecar la bandera de, escolta, jo sóc aquí, ja veuràs tu com aquí no passarà, ni aquí ja veuràs tu com és que farem una crítica. Que, segons quina postura adoptis, doncs, evidentment, et bloqueges, i els bloqueges, o facilites la governabilitat. Això, i aquest país, encara no anem a pres.
Ja. Josep.
Home, mira, jo no tinc idea, no em puc posicionar si penso que hi haurà eleccions o no. De tota manera, ja hi ha enquestes que diuen que el PSC pot quedar primer i Esquerra segon, i que Junts, els dos Junts, no partit Junts, els dos Junts podrien tenir la majoria absoluta. Llavors, hauria d'haver aquest tipus de canvi, perquè clar, si al final el PSC queda primer i la fuma dels independentistes suma per tenir un president independentista, però ens torna a passar igual que Junts, torna a boicotejar els pressupostos, llavors entrem en una roda i en un bucle que no és. Per tant, no ho sé, no sé el que pensarà l'aragonès en aquest moment. Si avança les eleccions, té un tema a favor, i és que Puigdemont no es pot presentar, i per tant això pot ser una cosa definitiva, però si s'espera més, possiblement Puigdemont pugui presentar-se, i això doncs, li pot trastocar el panorama. Però com deia el Pedro, jo crec que totes aquestes fórmules polítiques l'únic que fan és paralitzar el país, paralitzar totes les partides socials que dèiem abans, i llavors no aconseguim que la gent pugui percebre que els polítics treballen per la gent, sinó que treballen per ells mateixos.
Mm. Sí, sí. Molt bé. No sé si voleu afegir alguna cosa. Crec que serà aproximadament cap a les 5 de la tarda, és d'aquí uns minuts, que està prevista la compareixença del president aragonès, si han acabat ja aquesta reunió extraordinària.
Deuen estar esperant que acabem nosaltres escoltant-nos per després dir ells la seva. Segur.
Estic pendent, però de moment no hi ha novetats, o sigui que no sé, veurem com es resol aquesta situació. Canviant de tema, parlem d'un tema que ja l'hem abordat en altres ocasions al Connectats, amb vosaltres o amb altres companys, que té a veure amb el pla antitabac del govern espanyol. En alguna ocasió ja havíem anunciat que la idea era prohibir fumar dins dels cotxes, que en el seu moment algú va dir, home, només ens faltava això, no?, que fins i tot ens diguin el que podem fer dins del nostre vehicle particular. Hi ha una diferència ara, i és que aquesta novetat és en una situació en la qual hi hagi infants, hi hagi criatures que viatgin també en el cotxe. Podeu opinar, donar la vostra impressió al respecte d'aquesta novetat? N'hi ha d'altres, perquè el pla antitabac abasta altres qüestions, com els vapejadors, el tabac de xixa, l'increment del tabac, que és una cosa que sempre hem sentit a dir, jo quan pugin el paquet de tabac ja ho deixaré. I sembla que tampoc no és una mesura dissuasòria. Anem a veure opinions. Xavier.
Això del pla antitabac, a mi em dona la sensació que és com una mena de bomba expansiva. Sí, perquè això cada vegada va, cada dos anys o cada tres, va creixent la ona expansiva per cobrir, diguéssim, la prohibició del tabac. Jo no sóc fumador, ni ho he estat mai. I, a veure, hi ha coses que trobo de sentit comú i altres que qüestiono una mica, però sí, efectivament, que doncs, bueno, es preservi la salut dels infants a dintre dels cotxes tancats i que no es fumi, està bé. Serà difícil controlar tot això. Sí. Serà molt difícil. Per altra banda, hi ha coses que tampoc no acabo d'entendre. Quan en el seu moment van sortir el vapejador, no? I les xixes, i ara resulta que també són unes armes terribles i també s'han de combatre perquè poden afavorir el consum després posterior del tabac. No ho sé, no? Jo aquí la veritat és que si poden ser uns sucedanis que no fan mal, resulta que potser sí que fan molt mal, però no ho tenim, doncs ara no sé per què també hi ha aquesta falera també prohibitiva a carregar-se tots aquests altres elements que podrien ser doncs, bueno, un sucedani que no fes mal o que no fa tan mal, no? Però esclar, no ens enganyem, la societat va cada vegada més a preservar lògicament la salut, i el cas de la despesa en salut a conseqüències del tabac és terrible, i per tant anem a fer fora del nostre àmbit social cada vegada més el tema del consum del tabac.
Mm-hmm. Pedro?
Home, jo em sembla que l'última vegada que vaig estar amb vosaltres vam tocar aquest tema. I avui és ric perquè jo vaig dir-ho aquí, que jo de quan en quan m'agrada encendre una cigarreta.
Ah, sí, ho
recordo. Tinc 88 anys i em trobo suficientment bé per morir sans. Morir sa. Però, vamos, però perquè, clar, les esquerres normalment els agrada prohibir. Els agrada prohibir per la moral, per prohibir. I ara mateix, com una notícia que si hi ha un nen a dins d'un cotxe, s'ha de castigar. Home, per l'amor de Déu, si hi ha un nen damunt d'un cotxe, si hi ha un fumador que fuma, aquest és un desaprensiu i aquest és un idiota. No és un delinqüent, però vamos, jo no m'entenc que si hi hagi una canalla dins d'un cotxe, un fumador fumi, a no ser que sigui un tio que li importa un pa. Però clar, Per què dic això? Perquè avui he comprat La Vanguardia i Europa estan discutint sobre la influència del queroseno a l'atmosfera i a les contaminacions.
Sí.
I no parlen del tabac, però jo he vist que en una població que cada minut baixa i puja un avió i que llença el queroseno damunt de les escarxofes del Prat, no? I damunt de les meves ulls i del meu coll, no? I, però jo haig de parlar del tabac, no, perquè el tabac és dolent, clar que és dolent, i l'alcohol és dolent amb abús, i el tabac és dolent amb abús, i tot és amb abús, però si hi ha una mica d'equilibri i una mica de sentit comú, prohibir només el que sigui vital. Jo quasi m'estimaria més que obliguessin els avions a que neixin amb elèctrics, que suposo que la ciència algun dia arribarà, però que deixin a la gent tranquil·la a casa seva, que si al dematí no pots pagar una lletra perquè arriba a final de mes i tens deutes i tu per estar nerviós encens un cigarro, el que et mata no és el tabac, el que et mata és la lletra que no pots pagar. I això ja ho vaig dir l'última vegada. No?
Molt bé. Josep, tens mig minut.
Bueno, el Pedro ha tocat tants temes que és impossible respondre. Que però així, com que tinc mig minut, jo diria que no, les esquerres no volen prohibir, sinó que el que es tracta és de mirar per la salut de les persones. Si no podem treure el carrossè dels avions en moment, com a mínim sí que hem de vigilar la salut de les persones petites i de totes les persones. I, per tant, la concentració de tòxics en un cotxe quan una persona fuma doncs és molt, molt elevada i amb un nen petit que està creixent això li fa molt de mal. Jo trobo bé en aquest aspecte que es prohibeixi. He acabat el mig minut, no?
Bueno, tenim uns segonets, si vols afegir alguna cosa més i marxarem.
No, vull dir, la salut és la primera cosa de les persones i les administracions estan per cuidar-nos i de cuidar-nos de gent que no compleix les normes, no? Jo crec que sí.
Molt bé, doncs ara sí que ho deixem aquí. Xavier, Josep, Pedro, gràcies per compartir aquesta estona de conversa amb el Connectats.
Gràcies a tu.
Que vagi bona bé la tarda.
Adéu.
Sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
If you've got bad news, you wanna get that bruise.
game.